En el ámbito de las emergencias de protección civil, lo que tenemos que hacer es convertir las políticas de emergencia y de protección civil en políticas de Estado.
Les 12 i 4 minuts, tornem a més notícies a la una.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Són les 12 i 5 minuts. Bon dia, benvinguts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, pegarem un bot fins a la mà per saber com s'han marcat 850 ratjades i taurons a les nostres aigües per si, en cas de ser recapturats, poder obtenir informació de com han crescut, de on s'han desplaçat. Fins i tot n'hi ha hagut alguns que han posat uns mesuradors satelitals per saber cap on van, quins són els seus costums. Tota una aventura científica que ha liderat l'Institut Oceanogràfic de Balears. També pegarem un vot a Bunyola per saber com s'ha plantat, com pinten les festes de Sant Mateu, que són ja, pràcticament. A la nostra radiografia mallorquina xerrarem de ses galeres a Palma. Ja sabeu que va un parell de dies o un parell de cavalls han llenegat o s'han acubat i volen saber què en pensen els col·lectius que aboguen per l'electrificació de ses galeres. També parlarem de nous horaris dels autobusos de la capital, per això parlarem amb l'Ajuntament, i per acabar anirem fins a Muro per xerrar amb un dels darrers trinxeters que queden amb Biel Miralles. Així que no perdem més temps. En Yolanda Ruiz i Facundo Tenaglia en el control tècnic. Això és El Dia Mallorca.
El Dia Mallorca.
Soy el rey de la mar, tiburón, el que te come a besos. Pero yo soy el rey del mar, tiburón, el que te come, mi amor. Ay, 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 bombón, mi sirena de amor. Y ten cuidado del beso. Ay, 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 ese exceso de amor que ya llegó al tiburón.
Maná canta en el rey tiburón. Pobre animal, pobre tauró, per culpa d'en Spielberg, l'imatge que tenim d'ell. Han de dir que el director nord-americà ha demanat perdó un caramull de vegades per haver fet la pel·lícula que va fer en els anys 70, que va donar tan mala fama a aquest animalet que és imprescindible per la cadena tròfica marina. I ho deim perquè un equip de 19 científics liderats per l'Oceanogràfic de Balears ha marcat a 848 ratjades i taurons a les nostres aigües. És una campanya que és d'un projecte europeu anomenat Life Prometheus. Hi ha 21 institucions d'Itàlia, Grècia, Xipre, França, Espanya, de tota la Mediterrània, i vol conservar aquests peixos cartilaginosos. Les ratjades i taurons, si no són germans, són cosins, són pràcticament de la mateixa família, i si no, que mos ho confirmi en Xis Cordines, que és investigador d'aquest projecte i membre de l'Institut Oceanogràfic i també del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Xisco, bon dia, com estàs?
Bon dia, com anem? Sí, efectivament, és com tu deies, són cosins germans. Se tracta de peixos de l'hermobranquis.
I, bueno, que va, crec que fa 10 o 12 dies, però com ho feis? Perquè tu ara me dius, vés a marcar una ratjada, vés a un tauró. Primer, jo no sabria on trobo el do. I segona, com que veus el capturau i després li feis a marcar el mollau, com se fa això? Perquè l'has de saber trobar en aquests peixos. Com ho heu fet?
Bé, l'èxit de la campanya de marcatge té a veure molt en què hem aprofitat una plataforma com són les campanyes MEDITS, de prospecció de recursos pesquers a les Balears, I durant aquesta campanya hem estat mostratjant 100 estacions de mostreig, 100 punts distints arreu de les Balears, entre 50 i 800 metres de profunditat. Això s'ha fet a bord d'un Miquel Oliver, que és un vaixell bastant gros i que té una equipació que permet fer molt bona feina, i entre d'altres coses m'ho ha permès que una vegada capturat els individus, de ratjades i de taurons, els hem pogut mantenir en bones condicions, vius, dins tanys, utens necessari per poder-los marcar, recollir algunes dades biològiques bàsiques d'aquests individus marcats i tornar-los a alliberar. No se tracta d'una feina només d'un dia, s'han marcat 850 individus durant dues campanyes, una que se va fer entre juny i juliol a Mallorca i Menorca, i una que hem acabat fa uns dies, a Pitiuses, a finals d'agost.
Sí, escolta, també aquí entren els pescadors, perquè quan hi hagi una recaptura, els pescadors veuran aquesta marca i seran els vostres, diguéssim, els vostres detectius. M'imagino que vos diran, l'hem pescada a tal banda, fa tanta de mida, així podreu saber cap on ha anat, quant ha crescut, és així?
Sí, la col·laboració de pescadors és imprescindible perquè un experiment de marxatge i recaptura tingui èxit.
I la talla dels individus, la taxa de creixement, és a dir, si van bons o no van bons, que no em diria un pagès, no?
Exacte, sí, però el més bàsic és tenir informació sobre les recaptures, i per això el bàsic és la col·laboració del sector pesquer. A més, si ens poden proporcionar una foto de l'individu o una dada bàsica com la talla de l'individu, nosaltres podrem saber no només com s'ha mogut, sinó quin creixement ha tingut durant tu temps que ha tornat a estar en llibertat a la mà. Amb això podríem fer, si tinguéssim recaptures suficients, podríem aplicar models de creixement i estimar com creixen aquestes espècies, que moltes d'elles no se té gaire informació de la taxa de creixement.
I
a part del sector, ha estat molt important la col·laboració de dues entitats, Sol de Cocos, de la Societat per al Desenvolupament de Comunitats Costeres, és una ONG, i de BBF, que en dues institucions pues, han col·laborat tant aportant feina, hores de feina, com marxes, per poder marxar els individus, i en aquest cas concret les marxes satelitals els ha aportat el BBF. I aquestes marxes són especialment interessants, perquè són marxes multiparamètriques que van recollint pràcticament en continu informació de la temperatura, la fondària i la lluminositat d'allà on se troba el peix una vegada que l'hem alliberat.
Que són...
I després s'alliberen automàticament en 200 dies i transmeten per satèl·lit tota la informació recollida.
Perquè que són dos exemplars que heu marcat així? O són tots? No, corregim.
No. Són marxes bastant llares i de moment tenim dos individus marcats. Hem aprofitat per marcar una espècie que està catalogada com en perill, que és la... no em vol dir, se coneix com clavell, que és la rostro raja alba.
Clavell, en català, clavell. És que jo cercava el nom, clavell, d'acord. Continua, és un tipus de ratjada, sí.
És un tipus de ratjada que arriba a una mida bastant important. Nosaltres no m'hi fa de qualcuna que fregueu 30 quilos. I bé... Pareix que és una ratjada també que s'està recuperant bastant bé a les Balears. Nosaltres duim una sèrie d'anys, des de fa aquesta darrera dècada, diria jo, que cada vegada han anat sent més freqüents, abans pràcticament no en veiem a Balears, a Mallorca i Menorca, Després van començar també la campanya Pitiuses, allà la van començar l'any 2021 i allà ja pareixia bastant més abundant que a Mallorca i Mallorca, que a Menorca i Mallorca, aquesta espècie, però ara cada vegada és més freqüent a totes les illes. És a dir, és un bon per este va recuperant-se la població.
I per què fan els taurons? Perquè, clar, jo no sé, jo només conec la tintorera, que no sé si és el mateix que el marraix, la pintarroja, la mussola... quin tipus de taurons heu marcat? O el que heu pogut? Perquè, clar, m'imagino que no podeu triar. No, la mà dona el que dona.
Sí. Nosaltres, les campanyes a les que hem fet un marcatge és una campanya que se dedica a explorar els ecosistemes demersals. És a dir, fent feina amb un bou experimental, és a dir, aconseguim espècies que estan molt relacionades amb la fons. De taurons, per exemple, hem pogut marcar ulletons, les mussoles, també hem pogut marcar llatbaires i tisones. En un cas concret d'ulletons, ja vam publicar un treball sobre l'experiment de marcatge i recaptura. Això és un marcatge i recaptura anterior que hem fet enguany i van tenir captures suficients o recaptures suficients per poder estimar el tamany de la població de lletons a Mallorca i Menorca.
El lletó que és un que és similar a la pintarroja, o el mateix?
Sí, el mateix.
El mateix, d'acord. És que ja ara mirava una foto, dic que els pardals són iguals. D'acord. Sí. Llatbaire, la pintarroja, d'acord, molt bé.
I no, Llatbaire no és pintarroja. És un tauró molt semblant, però se fa bastant més gros que la pintarroja.
Ah, vale, d'acord.
La pintarroja seria el que dèiem un lletó, a Balears, o lletí.
Lletó, d'acord. I el marraix no és el mateix que la tintorera, no?
No, és una altra espècie. Nosaltres no n'hi fan de marraixos.
D'acord. I escolta, també te volia demanar, perquè això, home, tota aquesta informació és molt, molt, molt important, però, clar, si s'ha fet a tota la Mediterrània, jo m'imagino que després s'hauran de creuar dades, perquè de Xipre, en el sud de França, aquí, home, la mobilitat és enorme. Això, per coordinar tota aquesta informació, hi ha d'haver una base de dades enorme i una coordinació mil·limètrica, perquè, mare de Déu, això vos heu de posar ben, ben d'acord. Sou 21 institucions. Itàlia, Grècia, Xipre, França, aquí... Bon Jesús, ja n'hi ha. Això és una feina d'anys, no?
Sí. Bé, de fet, aquest projecte, les àrees d'estudi estan centrades a Espanya, aquí a Balears, a Itàlia, a diverses zones diferents, i també a Gràcia, que també té diverses zones diferents. Però no tots els grups de recerca que participen estan fent experiments de marcatge i recaptura. Varis ho estem fent. Però sí, com dius, tenim una base de dades que s'ha posat en marxa fa poc temps, que ens permetrà centralitzar totes les dades, no només de els experiments de marcatge i recaptura que se fan dins Olive Prometheus, sinó qualsevol que vulgui aportar dades d'individus que ha marcat ho podrà fer dins d'aquesta base de dades. És específica per a les mobranquis, per taurons i ratllades, però tothom tindrà accés en aquesta base i podrà introduir dades si hi ha més gent que està marcant aquest tipus de peixos.
Quina feinada, però que necessari, perquè sempre ho deus vosaltres, els científics, és molt més perillós una mà sense taurons que una mà amb taurons. A més, que aixequi la mà, el primer, si qualcú coneix qualcú, que deia que m'ho ha un tauró. Només m'ho seguen a 5 o 6 persones a Austràlia cada any. I ja t'ho dic, és que nosaltres aquí som molt de mitificar animals, perquè pobres animals, sempre d'ençà d'aquella punyetera pel·lícula de fa 50 i pico d'anys, tothom ha dit a por, i tot el contrari, com més n'hi hagi, molt millor. Xisco, enhorabona a tot, tot el vostre equip, una ferrada a tot l'oceanogràfic, que feis una feinada, sou científics del Centre Superior d'Investigacions Científiques, i de vegades la vostra tasca no sabeu. I per això nosaltres des d'aquí sempre intentam donar-vos la visibilitat que necessiteu, perquè la mà és allà de fora i no li feim cas. De vegades nosaltres vivim enmig de la mà i vivim d'esquenes a la mà, i hem de saber l'important que és. Cuida't-la. Xisco Ordines, moltíssimes gràcies, endavant, i estem en contacte, perquè tot el que faceu mos interessa i interessa a tota Mallorca. Gràcies, Xisco.
Moltes gràcies a vosaltres.
No faltava d'altre. Nosaltres ara pegarem un vot a Bunyola. A veure com van les festes de Sant Mateu d'enguany, que ja són les totes.
El dia a Mallorca. IB3 Ràdio és participació. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te digués. No?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El dia, amb Jaume Noguera.
Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar.
Veneno en la piel, vaya tema. Fa, aquesta setmana està molt radiofuturers, però és que paga la pena recuperar aquest disc dels anys 80 i principis dels 90. Concretament, aquest disc sencer és una vertadera meravella. Veneno en la piel, cançó que dona títol a tot el disc d'aquesta banda, un dels darrers, però un dels millors també. Mirà, un home fill de Bunyola, perquè estan plenes festes de Sant Mateu, una de les darreres de l'estiu mallorquí, com cada any han tentat el més destallat, ja s'ha corregut en roba interior, que enguany arriba a la 20a edició, 20 anys fa que se fa, i serà dissabte a partir de les 5. Connectam amb Maria Antònia Serralta, batllessa de Bunyola. Benvinguda, batllessa, com estàu? Molt d'anys i bones festes de Sant Mateu, com anem?
Molt bé, bon dia a tots.
Primer de tot, és obligat, sense entrar en detalls, què ha passat en el vídeo, tant coentera que l'ha hagut de refer, que hi ha hagut un rebombori i tot Bunyola anava ple, què ha passat? Ja està, heu adobat el que ha passat.
Bé, nosaltres no hem d'adobar res, vull dir, aquest vídeo no té res a veure l'Ajuntament amb aquest vídeo.
D'acord.
Vull dir, que quedi ben clar, que l'Ajuntament no té absolutament res a veure amb aquest vídeo, perquè això és cosa dels organitzadors de la correguda en roba interior. Nosaltres, com a Ajuntament, evidentment, col·laborem, val? La correguda surt amb un programa de festes, perquè és una festa estimada pel poble, i crec que aquest vídeo, bé, tothom té la seva opinió, tothom pot opinar, hi ha opinions diverses, però bé, nosaltres ens desvinculem totalment d'aquest vídeo, perquè és una cosa feta, ja t'he dit, pels organitzadors de la correguda.
Bé, s'ha rectificat, equivocar-se és d'humans, rectificar-se de savis, sí. I clar, ja està. Sí. Avui es pregó a les 8 i mitja, demà ja a les 5 tirau els caramels i repicada de campanes. És a dir, demà diríem que les festes comencen avui vespre, i avui ja començarà a arribar això, però s'ha rebut les demà, no? Demà vespre.
Sí. Demà tenim el llançament de caramels, amb els gegants, del descampanar per tots els nins i nines, llavors hi haurà una animació infantil i després ja començam amb el sopar a la fresca i la rebel·la.
Que hi haurà atxonats...
Atxonats, adeuda i DJs locals,
exacte.
Sí.
De dissabte, mercat, també,
hi ha
important.
Un mercadet de segona mà, que la gent el que fa és treure les coses que no fan servir per donar-li una segona vida.
Diumenge també hi ha un concert, també la plaça, és a dir, cada dia hi ha cosa, diumenge a les 7 i mitja.
Sí.
Diumenge a les 7 i mitja, concert a la plaça de Sant Pere. Dilluns també hi ha com una...
Hi ha ball en línia.
Sí.
Hi ha una conversa de creadors, sí, també, en el bar de l'estació del poble, i després tenim, bé, diverses coses, també hi ha activitats infantils, el sorteig de colls de la comuna, ball en línia...
Això agrada molt, ball en línia.
Agrada molt, agrada molt.
En els infants i les predines és el qui més els agrada. És una meravella.
Sí.
És molt divertit, perquè
molt
veus divertit. A la predina ballant ball en línia el sonet i és una meravella.
Sí.
També dimecres hi ha una cosa molt interessant. Una vegada cap enrere les festes de Sant Mateu. Hi haurà imatges, fotos, de Bàrbara Suau, de com era un temps, allò que s'ha conservat. Però això és molt important, això és un llegat fotogràfic molt important d'en Bunyola, no?
Sí. És una activitat que també... que se fa de matí perquè està... la fa una Bàrbara Suau, però l'organitza el centre de dia. I també ho fem de matí perquè la gent del centre de dia hi pugui anar, està obert a tothom, però perquè aquestes persones puguin gaudir d'aquestes fotografies.
També una... molt important... no hi ha festa si no hi ha una... un pinsabonat.
Sí.
Dijous a les 6.
Dijous a les 6
a la plaça.
Sí,
bueno, això, plaça. Ja, això ja és una tradició que ve... crec que ve de l'edat mitjana, aquesta tradició. Aquesta tradició. La gent se'n pensa que només se fa a Pollença, però a Porto Colom se fa a Bunyola, i el pinsabonat, bueno, això...
més era una cosa...
És més per la jovenet, això, no?
Sí,
no és per jo, això.
No, ni per jo, tampoc. Per la jovenet, sí.
Divendres torna a haver-hi rebel·la, divendres dia de nou.
La rebel·la del poble, sí, és una de les rebel·les més esperades, aquesta.
Per això no s'atura aquí, perquè és que esteu de més 10 dies. Dissabte, corregudes de joies, concert de coral polifònica, també...
Teatre de Bunyola, que enguany s'estrena per Sant Mateu una altra vegada. Fa anys teníem un grup de teatre, aquest grup pot se va dissoldre, i ara varen començar també l'any passat per Nadal, varen fer la presentació dels Reis, i ara s'ha tornat a formar aquest grup. Estic molt contenta de tenir una altra vegada el grup de teatre de Bunyola aquí,
sí.
I enguany, per Sant Mateu, estrenaran aquesta obra a Eulàlia, que és la comèdia de l'olla.
En Rafael Ramis estaria molt content de tornar a tenir el teatre.
Sí.
I bueno, també diumenge molt important, diumenge dia 21.
Diumenge dia del patró.
Exacte, que és Sant Mateu, homenatges en els més majors, a les 12,
sí,
molt important, perquè sense els més majors nosaltres no hi seríem. Això ho hem de pensar, perquè si no hi ha majors, els altres no hi som. Important. I també una mostra de ball per cloure i focs artificials.
A
les 12 d'en la nit. És a dir, teniu una bona trecalada. No està un dia ni dos, No vos priveu de res.
No mos privem de res.
Ben fet, que són festes, i de les darreres de l'estiu, i les de Sant Mateu, tots els que vulgueu passat demà anar a la correguda de roba interior, que és molt, molt, molt divertida. Nosaltres ho hem tret fa 20 anys que ho tenim per la tele, és una cosa divertidíssima.
És molt divertida. Has de venir aquí a passar-ho bé.
Exacte.
Passar-ho bé i integrar-te a dins la festa.
I de la bellesa, molt d'anys, bones festes, visca Sant Mateu, una ferrada tot Bunyola, i ja ho sabeu, Bunyola amb festes tota una setmana, quasi 10 dies. Moltíssimes gràcies, bellesa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona nosaltres avui, dijous, i anem a veure mem que mos duen. Joan Ferrés a la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina, amb Joan Ferrés.
Joan. Joan Ferrés, bon dia, com estàs?
Què tal, bon dia, com anem?
Avui, dijous, la radiografia mallorquina se fixa en què mos passen els mallorquins i mallorquines. Quines qüestions socials mos preocupen?
Així és, avui toca aquest tipus de reflexió dins la radiografia mallorquina que fem cada dia i ens fixem en una problemàtica que ja fa anys que es presenta als mitjans, aquesta, podríem dir, difícil convivència de les tradicionals galeres, les galeres amb els cavalls, i com conviuen amb les entitats animalistes. Perquè continuen arribant casos de situacions, si més no, preocupants de l'estat d'aquest cavall. Dissabte, per exemple, dissabte passat, ens assabentàvem d'un nou cas d'un cavall desplomat als carrers de Palma a través d'un vídeo que es va fer viral en què es mostrava clars signes d'esgotament d'aquest animal. Entitats com Progreso en Verde ja fa temps que demanen la desaparició de les galeres arrossegades per cavalls. I avui volem analitzar com està aquesta situació a les galeres, també, com està la normativa, si realment cada vegada n'hi ha manco, no només a Palma, sinó arreu, i també els turistes en si, si en tenen més o manco demanda en aquest sentit. Per això, parlam amb el president de Progreso en Verde, ell és en Guillem Amengual, que ja el podem saludar. Guillem, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé.
Guillem, gràcies per atendre'ns. Conta'ns què vos arriba d'aquest vídeo que va passar exactament dissabte i com ho valorau?
Bé, és que no només va ser dissabte, no? Van tenir un cas dissabte i un altre cas dilluns, on dos cavalls, segons els conductors de galeres, varen simplement patinar i varen caure a terra, que no tenien res, no? Nosaltres, pel que ens conten els veïnats de la zona que ho van poder veure, o la gent que va fer les gravacions, que es cavall, sobretot el de dilluns, quan va caure al terra, no es movia gens ni mica. És veritat que, per el que diuen els veïnats, es va pegar un fort cop amb unes motos que estaven estacionades en el mateix carrer, però és que no es movia gens l'animal, no? Repeteix, l'excusa dels conductors és que simplement varen patinar, que no tenien res i que varen poder seguir fent feina en normalitat. No són casos aïllats, això sol passar bastant, i cada any es detecten animals que no estan en condicions de donar aquest servei de galeres.
De tota manera, Guillem, independentment de si esteu a favor o en contra, és que ferrar un cavall per anar d'impalma amb ferradures de metall, home, és que llenaguerà per nassos, és que ha de dur un altre tipus de ferradura, això d'entrada, és que ja és que està mal ferrat.
Hauria
de dur ferradures com més de goma, una mica més de poliuretà, avui en dia coses moderníssimes.
Sí, en principi duen ferradures o han de dur de goma. Sí que és vera que o alguns els duen molt desgastades, perquè quan vens sense sentir que ve la galera i sense el cavall contrapitja, se nota que n'hi ha molts que o està molt gastada o que alguna d'elles no està...
Que ja trepitgen en s'ungla. Ja fan, si fan renou, nota, és que no va...
Exacte, sí. Aquí està. I se nota moltíssim, nosaltres estem cansats de denunciar-ho, se nota moltíssim quan ve un cavall que les ferradures no estan com toca. Si damunt no estan com toca i van per zones, diguem, peatonals, sobretot del descasc antic, on és més fàcil, diguem, patinar, doncs aquí s'ajunten les dues coses, no? I a part, els cavalls estan cansadíssim de tota la temporada d'estiu, amb les temperatures que han tingut, fora descansos, i clar, i tot això els cavalls ho noten.
Guillem, quin tipus de control se fa a nivell de veterinària d'aquests cavalls?
Pues depèn de la versió que es doni, és a dir, l'Ajuntament. Nosaltres sabem que hi ha una revisió anual veterinària que es fa un pic a l'any, que han d'anar amb el carruatge i el cavall, se vol que vinen tot el que és el carruatge que estigui en condicions, que a vegades també s'han tingut que immobilitzar carruatges perquè no estaven en condicions, i se suposa que miren com està el cavall, si està bé físicament. Nosaltres també posem en dubte aquestes revisions perquè si és mes d'abril, març-abril es fan revisions, se suposa que estan bé i que han passat la revisió, i tu el mes de maig veus un cavall que té baixa massa muscular, que se li noten les costelles, que qualcú em digui qui ha donat aquesta aprovació de que el cavall està en condicions. I després, segons l'Ajuntament, en els darrers dies, que hi ha hagut molt de comunicats de premsa, diu que cada 15 dies hi ha controls veterinaris. Evidentment, nosaltres això ho posam en dubte, perquè si no se trobarien els casos de cavalls que nosaltres trobam o que la ciutadania ens diu i ens manda fotos i vídeos de cavalls en males condicions.
Si parlam de les galeres de Palma, En quina època se troba? En quin va ser el seu moment de més auge? No sé si ara n'hi ha més, n'hi ha manco...
Les galeres de cavalls varen començar en el març del 58, ja fa molt d'anys, no? I hi va haver doncs, una època que sí, que evidentment era un servei molt demandat, pasturistes i demés, que va tenir fins i tot 78 galeres pel mig. És a dir, són moltíssimes en aquell moment, sí que hi va haver uns anys que hi va haver moltes, moltes galeres, no? Avui en dia n'hi ha 28 a lo que és Palma. És a dir, s'han anat llevant, s'han anat retirant via econòmica i de més, i si avui en queden 28, nosaltres estem intentant que aquestes 28 rescatin les llicències, és igual la manera de fer-ho, però l'Ajuntament no en vol saber res.
Uh-huh. I de cara a la demanda, el turista encara, vosaltres observau que coa, sempre a coa per aquestes galeres, cada vegada manco turistes, així com passen els anys, com ho veus?
Cada vegada hi ha manco turistes que reclamen aquest servei. De fet, els propis conductors ho saben i ho pateixen. Sobretot ells viuen d'un, diguem, turista de creuer que arriba, fa una volteta per Palma i se'n va, i cada vegada hi ha menys demanda de servei. No només a Palma, el Cudi també passava... Sant Llorenç i Sa Coma també està passant. Per tant, cada vegada la gent està més conscienciada i, de fet, molts de turistes són els primers que, quan passen per carrer Conquistador, Antoni Maura o la part de Catedral, critiquen en els conductors que estiguin fent ús d'aquest servei. No?
Mm-hmm. Aquí al Dia Mallorca seguim dins la radiografia mallorquina d'aquest dijous, conversant amb Guillem Amengual, de Progressió en Verde, sobre la situació de les galeres, concretament dels cavalls de les galeres. El que nosaltres també avui volem aclarir amb tu és, Guillem, com està la normativa? Perquè fa un cert temps s'ha de pensar de què pas d'aquesta transició cap a galeres elèctriques, no propulsades per animals. N'hem vist altres llocs, com per exemple el Cúdia, on ja estan funcionant. Què està passant a Palma? Per què no arriben? En quin procés se troba això?
Bueno, primer tenim que la normativa exclusiva de transport de galeres és del 2003, és a dir, fa bastant d'any que està en marxa i està bastant, diguem, obsoleta, no, s'han de canviar moltíssimes coses. I després, sí que és veritat que després de tanta lluita, denúncies, comunicats, manifestacions, recollida de signatures... Quan hi va haver, el 2022 es va aprovar que el 2024 no hi hauria més galeres de cavalls, també és perquè va ser una jugada d'aquestes estranyes polítiques perquè hi havia eleccions per enmig i, per tant, sabien que era difícil complir aquest acord. Després, ens entrà des Partit Popular i Vox, pues tot el contrari, és a dir, no hi ha manera de que avancem. S'han presentat diverses propostes a l'Ajuntament de Palma. Sí que és vera que pel mes de març es va aprovar per unanimitat posar fi al servei de galeres, estudiar les alternatives que s'havien posat damunt la taula, que i passat, una d'elles era...
Guillem, perdona que t'interrompi. És una cosa curiosa, que aquí també hem comentat. Poques vegades a l'Ajuntament de Palma s'han aprovat, en aquest cas, qüestions per unanimitat. I a tema de les galeres, sí, veiem que tot l'Ajuntament de Palma està d'acord, no?, en que desapareixi.
Sí, però bueno, jo sempre ho agafo tot això amb pinces, no?, i també s'ha d'estudiar perquè estaven d'acord. És a dir, va ser una proposta presentada per Vox, quan saben que Vox no és un partit que presenti propostes per la defensa dels animals, i com la presentava Vox, el Partit Popular va votar a favor, perquè fins ara a totes les propostes havia votat en contra. No? Aquí hi havia un poc de juego político de, bé, que només el meu soci pues, aprovaré la proposta. No serveix de res aprovar una cosa per unanimitat si després, com a més aquest dia s'està passant arrel dels cavalls que han caigut, que el Partit Popular ha dit que no pensa rescatar les llicències de les galeres i que no vol passar a galeres elèctriques. Per tant, això que se va aprovar, pues, ara mateix no serveix per res, no.
Mm-hmm. A nivell de grans ciutats, tu ja ho deies, el turista cada vegada està més conscienciat. També heu observat que passa cada vegada se'n veu el manco de galeres. És una pràctica tan tradicional, tan antiga, com deies, aquí, per exemple, parlem dels anys 50, que també va minvant arreu d'Europa.
Sí, i a més s'estan posant mesures per canviar tot això. Crec que Màlaga està allà també tramitant el rescat d'aquestes llicències via econòmica. En Roma estava ja donant-se passes a fer aquesta transició galeres elèctriques. Crec que Brussel·les també està donant aquesta passa. I les altres ciutats s'està lluitant per canviar, no? O acabem amb el servei o donem una alternativa. Sempre nosaltres hem donat alternatives, estan damunt la taula, no els volen escoltar, no? Però sí que és veure que cada dia manco demanda d'aquest servei, tothom ho sap, i hi ha dues opcions. O avances i passes a una galera elèctrica, o només queda la retirada, o morir per el camí, no? Com el sol dia. És a dir, no hi haurà servei, no hi haurà demanda, i per tant quedarien fora res.
Guillem, heu intentat conversar amb els conductors d'aquestes galeres?
Sí, hem parlat alguna vegada. De fet, arran d'aquesta aprovació per unanimitat en el passat plenari del mes de març, per estudiar les alternatives per llevar les galeres, hem pogut reunir-nos un poc amb ells. Clar, les alternatives els van posar, diguem, tots junts damunt la taula. És a dir, hi havia l'alternativa de la galera elèctrica. És veure que ells no volen sentir parlar, no entenem per què encara, de galeres elèctriques, així com el CUI ha anat bé i estan molt contents d'aquest servei. A Palma no és nou. Crec que només n'hi ha un que vol galeres elèctrica. Després ells demanaven canviar la llicència de galera de cavalls per una llicència de taxi. L'Ajuntament diu que jurídicament no és viable. Bueno, l'Ajuntament diu que no és viable res, però les seves coses que jurídicament no és viable. I l'altra petició que es feia damunt la taula era que demanaven uns 300.000 euros per llicència. Clar, això, evidentment, per 28 són molt d'obres, crec que eren 8,4 milions d'euros. És moltíssim d'obres. Nosaltres, quan proposàvem les alternatives, també, m'importa fer-ho tot de cop, se pot fer pues, un any en lleva 5, l'altre any en lleva 5... I després hi ha una altra alternativa que aquesta no la vol sentir ningú, ni els conductors de galeres ni l'Ajuntament, i nosaltres és el que reclamem. És a dir, tu tens una normativa de galeres, hi ha uns incompliments, hi ha unes infraccions, i se poden retirar llicències per incompliments i per infraccions que estan fent dia a dia, no? I això l'Ajuntament ni siquiera ho vol escoltar, no ho està duent a la pràctica, i evidentment als conductors de galeres no els interessa.
Mm-hmm. Per acabar, com quines accions heu plantejat també des de Progressió en Verde o com valorau també els propers mesos per seguir fent pressió en aquest sentit?
Pues estem mirant, no? Perquè es veu que hi havia un poc d'esperança, no? Aquest mes de març, quan se va aprovar per tots els partits polítics i pareixia que amb les alternatives damunt la taula i que els conductors també havien canviat aquell argument, bueno, aquestes alternatives, qualcuna d'elles sortirà, però ara veiem que l'Ajuntament torna a tancar, mira cap a un altre costat, no vol escoltar, i de fet declaracions d'aquests dies que han caigut els cavalls és que ni siquiera s'ho pensen, això de rescatar les llicències, no? Clar, entonces ens trobem que si l'equip de govern no vol donar aquesta passa, la nostra feina és molt complicada, nosaltres seguirem denunciant totes les infraccions, tot el que l'Ajuntament ha de fer i no fa, ho tenen que dur, ja han fet unes denúncies en el CEPRONA, a Fiscalia, i anirem al Parlament Europeu, perquè això no pot ser. Hi ha uns acords signats i s'han de complir.
I de Guillem Mongual, com a president de Progressió en Verde, moltíssimes gràcies per ser-me molt com està la situació pel que fa a la normativa de galeres i també quin és el futur d'aquest tipus de tradició. Gràcies, Guillem.
Gràcies, Guillem.
Gràcies a vosaltres, Ona Ferrada.
Bona, nosaltres entretant continuem amb més coses el dia a Mallorca.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
I avui tornem a sumar noves mesures que mos arriben des de cort. Joan, avui de què va la cosa?
I de Jaume, avui estan pendents d'un inici del qual hem parlat aquest dia, els inicis dels horaris escolars, i per això també des de l'Ajuntament de Palma hi ha hagut un reforç, són nous horaris, en aquest cas, dels autobusos de l'EMT. Per això avui en parlam amb el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palma, amb Antoni Deudero, que ja poden saludar. Antoni, què tal? Benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Contem, nou inici en aquest cas, inici del curs escolar, i compta'ns perquè hi ha una ampliació, hi ha un reforç, en aquest cas, dels autobusos. N'hi ha 13 més que l'any passat. Compta'ns, quins són les principals ampliacions que heu fet?
Bé, en primer lloc dic que hem fet una ampliació de la quantitat d'autobusos en operació en la fita històrica de que hem arribat a 191 autobusos en operació per atendre aquí aquest començament d'escurs escolar. Se tracta d'un increment d'un 24% en el número d'autobusos respecte de l'any 2019 i 13 autobusos més en de l'any passat. Això ens ha donat la possibilitat de poder tenir un número de viatges diaris programats en execució que ha augmentat un 33%, que han passat de 2.944 viatges diaris programats a més de 3.924 viatges per dia. I això, en número d'hores, ha suposat un increment d'hores de servei cap als usuaris del 21%. I amb això han fet reforços, tant escolars, de totes les línies que donen servei, i també el reforç amb unes aturades més a la línia 36, que és la circulada, són les passes que a partir d'avui ja comença a donar servei a tota la barriada de la Teulera, que teníem així la sol·licitud que va fer tant les associacions de veïns com a totes les famílies del barri i els centres educatius. Amb totes aquestes qüestions han provocat que tinguem una millora de les freqüències que passen en hores punta de les línies 5, la línia 7 i que poden arribar i la línia 8 fins a 5 minuts, i amb aquestes millores aconseguim també que s'afegeixin en els reforços addicionals que se fan també a la línia tant 14 de Sant Jordi Sostalot Plaça d'Espanya, que ja estan implantats d'ençà dels primers de setembre, i de la línia de nau de Suït, que també ha tingut aquests reforços d'ençà de primers de mes.
Clar, senyor Deudor, ara ho explicàveu. Entenem que també s'ha ampliat per reduir, sobretot, significativament, el nombre d'autobusos que no podien detenir-se les aturades per aquest excés d'ocupació, no? Sobretot zones que freqüentaven línies que feien moltes escoles, que podia passar això, no? Que a vegades és freqüent, que autobusos ja plens d'usuaris no podien aturar per seguir sumant més usuaris.
Correcte. Aquí s'ha fet també un esforç molt gros respecte de que s'ha posat en marxa una campanya en paral·lel per mitigar el número d'autobusos que complets. I amb aquestes mesures han aconseguit ja rebaixar més d'un 9% el número d'autobusos complets, a part de que d'un autobús cap a l'altre, a les hores punta, freqüències que no superen els 5 minuts, és a dir, que quan passa un complet, l'usuari només ha d'esperar aquests 5 minuts a que passi el siguient en aquestes hores punta. Entenem que amb això aconseguim millorar sensiblement, de manera molt contundent, amb una fita històrica de fins a 191 autobusos que no havia passat mai a la història de CMT, i el resultat d'avui de matí ja ens comença a demostrar que estan funcionant aquestes mesures.
Mm-hmm. Per acabar, recordar també el canvi que es va fer en aquest cas de l'aplicació de l'MT, que es va renovar i utilitzar, confirmar que ja estava en ple funcionament, també quina valoració feis del canvi, recordant que també els nous horaris complets se van consultar també al web, el www.mtpablon.es, però com valorau aquest nou espai web, aquesta aplicació que ja fa mesos que funciona?
Sí, la valoració és molt positiva. És un sistema que, a més, permet una actualització permanent en les novetats, perquè se van, igual que els usuaris en el seu telèfon, van actualitzant les aplicacions, també l'aplicació de CMT Palma també se pot fer, i la millora ha estat molt, molt important. Tenint en compte que en el passat teníem una aplicació que no donava servei perquè l'empresa que en aquell moment se li va adjudicar havia quebrat, i s'estava fent pues, un parxeo que realment no donava solució. I d'ençà de l'any passat que ja tenim aquesta nova aplicació, la informació està completa, l'aplicació funciona, és molt moderna i és molt àgil, i també està tota la informació a la pàgina web de CMT, que també va ser objecte de renovació integral, i en conseqüència l'usuari pot tenir la informació en detall, inclús fer propostes de rutes de punt de sortida fins al punt d'arribada, sobre quina part del servei públic li dona possibilitat, quines línies tenen servei per arribar d'un costat a l'altre.
Uh-huh. Com veus, per tant, són moltes les actualitzacions que s'han fet del servei de l'MT, també les ampliacions arran d'aquest inici del curs escolar, i avui l'han pogut comprovar amb les paraules en l'entrevista que han fet al regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palma, Toni Deudero, que agraïm que ens hagi pogut entendre. Toni Deudero, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots. Gràcies.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
El Dia Mallorca. IB3 Ràdio és...
Cultura.
L'inici de la primera divisió amb els postres.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la una.
Els dilluns, a l'aviador, anam de concurs. A Tawanda, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tawanda, el concurs de preguntes culturals de l'aviador. No badis, comencem aviat. El dia, amb Jaume Noguera.
Cement bag just dropping on down. That cement's there, it's there for the way, dear. Five will get you 10 old Mac keys back in town.
Mac the Knife, original de Bobby Darin, també la va cantar Frank Sinatra, i això és la versió de Robbie Williams. I és molt curiós la història d'aquesta cançó, perquè aquesta cançó és la que se va inspirar també Rubén Blades per fer Pedro Navaja, Mac the Knife. Per què posam aquestes cançons? I perquè xerran d'oficis molt antics que gairebé no tenen relleu generacional. En el diari Fora Vila, en Andreu Bernat ha entrevistat un dels pocs trinxeters, guinevaters, que queden a Mallorca. És a Muro i no en Biel Miralles. Biel, d'aquest trinxeter, bon dia, com estàs?
Bon dia, diguem Miralles, estem bé, de moment.
Tu sembla que tindràs relleu, perquè hem llegit a l'entrevista que te fan Andreu Bernat, que el teu fill sí que sembla que vol, o com a mínim està interessat, en seguir la bateria.
Bueno, el meu fill va venir a fer, com que diria, un parell d'horetes de feina, però més que res ajuden-me. Però ell estudia a la universitat, tant un com l'altre, i no crec que tingui indici de seguir amb aquesta ofici.
Perquè no hi ha relleu generacional. Bé, el se perdrà, això, com altres tants oficis, ja no hi ha fer res, per exemple. Tu què trobes? Se perdrà? Es guinevater, es trinxeter.
Es trinxeter, si no hi ha ningú que ho vulgui seguir, tot això se perdrà. Com que això no ho pots estudiar jo, que no hi ha llibres que t'ensenyin a fer de l'ofici. Val? Què passa? Que si no és un aprenentatge força d'un massatge i d'un mestre que te digui el que has de fer, exacte, quasi és inviable. Sí, per internet pot mirar coses, però no té res que veure el que surt per internet el que t'ensenya un mestre de generació en generació. Pensa que jo som la quarta generació, ja.
Clar, és a dir, esteu repredit, ja era trinxeter. Esteu repredit, esteu predit, ton pare és habitual, nascut entre trinxets, guinevet d'empaltar, de pastor...
De tot.
Tot això forma part de la teva infància, podríem dir.
Sí, jo quan era petit, bé, com tot mestre, el seu fill sempre col·legiava per installer i només feien llegada fora, perquè només feien hora. Però bé, això em va enganxar i amb bones hermanes vaig començar a aprendre l'ofici. Però gràcies a mon pare ser el que sé ara.
Exacte. No. A mi m'ha cridat molt l'atenció, la quantitat de guinevet diferent que tenim dins Mallorca, només. Has d'empaltar, has de mariner, has de pastor... n'hi ha un que té la punta tallada, que no té punta. No, quin és aquest?
Aquest que té sense punta és d'empaltar. Després hi ha el gatzoi, hi ha el de porquer, hi ha el de pastor, i després hi ha el trinxet típic,
sí.
I ja està. Normalment hi ha 7 modelos, tampoc no n'hi ha més.
I la pedra del molà es trinxet, que tothom es molava fins que passava a ser molador, això sí, olor aquell... Que ara van amb un motoret i el motoret li dona maquineta i passa pedra. Però jo recordo quan sortís el molador, tothom sortia de fora, en aquell temps principalment les dones, s'ha de dir, en guinevets, estidores, aquí encara queda la guinevetaria a Sineu, a Llumajor, que encara hi ha ordines, però fabricar, jo me pareix que, si no ets tu només, crec que...
Hombre, ja fabricar així com fa l'antiga el meu re de predir, és igual, vinga, forjar amb la fornal, pegar amb la martell de Montsant Crua i trempar amb les fues, o li donar amb el tractament tèrmic, fua per fua, i després l'emolam. Vinga, el nostre procés és lent, entre cometes. Per fer una dotzena de guinevets no m'hi ha tardes 3 dies. Que passa? Que sempre falles, sempre... És que no tens aquesta mida, és que tu feina.
Clar.
I tot això, sapiguent... Entre com ets fer feina, que jo fa 30 anys encara no sé de fer feina.
No, això ho deies que cada dia vos agrada aprendre coses noves. Jo en tenc un parell del meu sogre, perquè meva, que deuen tenir 40 anys, i estan com el primer dia. Clar, què passa? Que aquests que compres a una gran superfície, si el mànec és de fusta, el que sigui, una vegada l'has rentat un parell de vegades, ja s'ha prodit, s'ha xapat i el pot tirar. S'aixapen, ja. S'arrompen... Però aquest que tenc del meu sogre, que tenen nassos de tenir 30 o 40 anys, estan impecables. Impecables. Clar, lo bo té un preu, però és que dius, un guinevet, què pot valer un trinxet? Ara, per exemple, un guinevet, un trinxet petit, què pot valer, ara?
Ja, per exemple, un guinevet de pastor, sí. 15 o 16 euros el tindràs. I un trinxet de 7 o de 8 també el tindràs.
Ah, però és que és per tota...
Que si no el pares, el tindràs tota la vida.
Però és per tota la vida. Jo me'n recordo amb un pare tallar el pa, que me feia molta por, perquè se posava el pa en el pit, i feia llesques, el seu trinxet mirant de cap en el pit, i feia una porada, però el meu predí també ho feia. I jo deia, quan jo sigui gran, no tallaré pa d'aquesta manera. Perquè, i mai se va tallar, això et sabrà, no. I ensodita de Montsafulla, que dius, bon Jesús Déu, m'ho feia una porada.
Sí, però això només és el primer dia. Vinga, no, això té un aprenentatge i en valor pres, que ja farem el billetel, doncs el tinc fet, que no puguin normal i corrent.
Això és cert.
De fet, el problema és que ja no hi ha aquesta cultura de tenir trinxet damunt la taula, ja no hi és.
Exacte. També tu fas productes complementaris, diu n'Andreu, a Fora Vila, n'Andreu Bernat. Com són claus de baldufa, que és una clau de baldufa, perquè jo he jugat molt amb baldufes. Què vol dir? Que et s'apunta?
Exacte, nosaltres fèiem la punta de ferrer, que diguem, perquè la baldufa la fa un torne.
D'acord.
Però nosaltres el que fèiem és clau, que dèiem aquí.
Vale.
I posant la punta serada de ser, que és molt més forta que totes les altres que venen, que tenen clau de ferro i tot això.
Yeah.
Sí, això, si t'endevina bé, te la xepa, se vol dufa.
Clar, vale? Com un temps, se jugava en això.
Sí, com jugàvem en un temps.
Ah, sí, fer un poi, crec que se deia fer un poi, que se'n pam, i xapava se vol dufa, i l'altre havia guanyat, és cert. Clar, una amb el dufa
ben... Un temps era joc, que no hi havia res més, això, jugar bolles, i sabia que va ser història. Ara, en internet, tothom està dient que s'ha tancat. I abans no hi havia ningú en casa seva.
A Vini hi ha un que em fa de baldufa. No sé si li fas els claus a ell, perquè de vegades va venir per la televisió que fas els baldufes a ell, també. I eines de camp, per exemple, si jo ara, per exemple, tenc una xapeta que me fa jo, això també m'ho arregles, per exemple.
Sí, tot això ho arreglam. A tota classe d'eines de camp, el seram. Seram vol dir que ha perdut ja el que és la banda de davant i ara més té una altra peça de ser per tornar a fer feina. Això se diu serà. Tot això ho feim. Aixades, gavilans, el que sigui. Vingui, xipons, xipetes, tot això ho arreglam. I a més, posant mana també. Vingui, si qualsevol ara més té una gangà, un mana que se mou, pues, també li posam. Feim el que el client ara aquí de Masté.
Que això és una altra feina que també ha desaparegut, el fuster grosser, que feia mànec de xapeta, mànec d'arà, feia rodes de carro, el fuster grosser. Jo crec que ja no n'hi ha.
Sí, no, això ja...
N'hi havia una llorito, fa 30 anys, crec. I no...
Yeah. També... Jo compro mànec fets. Ben que dir, fer-los no en faig. Ben que dir, el que faig és ajustar-los, aquí en tinc un grapat de mides, ajustar-los a serenes. Això sí que ho feim. Ara, si t'hem de fer un mànec de zero, escolta, el meu és fer guinevets, no és fer mànecs.
Exacte. Nosaltres el que volem posar en valor són aquests oficis nostres, volem engrescar la joventut perquè se faci un pensament, perquè si no s'acabaran els trinxetets així com s'han acabat les fustes de crosses, ja no hi ha ferrers d'anar a l'alerta, ja, perquè però... si no perdrem moltes coses. Sí, però Biel, hi ha, de vegades hi ha brusquers que ens hi surt, i vés a saber si des d'aquí nosaltres fer aquesta crida sortís. En qualsevol cas, si ho demanés de guinevets, ja sigui de pastor, d'empaltar, trinxet, guinevet de mariner, de pescador, de porquer, de qualsevol guinevet de butxaca, un trinxet simplement per tenir damunt la taula, com diu en Biel, que és trinxeter, a Muro, en Biel Miralles estarà encantat de servir-vos. En Biel, una ferrada molt gran, i endavant ses atxes, i mai tan ben t'han dit. Gràcies, Biel. Moltes gràcies. Bueno, nosaltres bon anem, aquesta vegada en Pedro Navaja, aquesta versió castellà de McDonough. Tornem demà a les 9 i a les 12 amb el Dia Mallorca.
Al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. A tres manzanas de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un portal entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un coche pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el día...